Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Primer va ser un cotxe cremat al costat del pantà de Foix, a prop de Vilanova i la Geltrú. Després van ser uns ossos calcinats que semblaven humans al maleter d'aquell cotxe. Segons la matrícula del vehicle, el cotxe pertanyia a Pedro Rodríguez, un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Després va resultar que aquells ossos eren del mateix Pedro Rodríguez, que tenia de parella una noia que es diu Rosa Peral, també agent de la Guàrdia Urbana. Al principi, els Mossos van sospitar de l'exmarit de la Rosa, que era mosso d'esquadra, però van acabar detenint a la mateixa Rosa Peral i el seu suposat amant, Albert López, també agent de la Guàrdia Urbana. El cas està pendent de judici.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Aviso que avui només farem un resum del crim anomenat de la Guàrdia Urbana i ho farem acompanyats del periodista Toni Muñoz, que n'ha publicat un llibre. La història de Rosa Peral i tot el que l'envolta la tractarem amb detall, si tot va bé, quan hi hagi sentència. Avui, amb aquest resum, situarem els fets i els protagonistes i, com sempre, intentarem posar una mica de llum a la foscor. Comencem.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims, per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
El 4 de maig del 2017 troben un cotxe cremat al costat del pantà de Foix a prop de Vilanova i la Geltrú. Després d'un primer cop d'ull, la patrulla dels Mossos que hi ha anat veu que al maleter hi ha un munt de cendra i ossos que podrien ser d'una persona i donen l'avís al jutjat de guàrdia. Això ja era de nit. En la matrícula se sap que el vehicle és de Pedro Rodríguez, un agent de la policia local de Barcelona que viu en una urbanització a pocs minuts d'on han trobat el cotxe cremat. En aquell moment, cap a les 12 de la nit del dijous 4 de maig del 2017, ara fa 3 anys, encara no se sabia de qui era el cadàver. I una patrulla dels Mossos va anar a casa del Pedro, un xalet on vivia amb la Rosa Peral i les dues filles petites del primer matrimoni de la Rosa. I què va dir la Rosa? Ara ho sabrem perquè ens ho explica el Toni Muñoz, que ha investigat aquest cas i ha escrit el llibre Solo tú me tendrás, publicat per l'editorial Península. Hola, Toni, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Quina va ser la reacció de la Rosa quan li van preguntar pel seu nòvio? Perquè en aquell moment encara no se sabia que ell era el mort, no?
En aquell moment es tenia algun tipus d'indici, gràcies a la matrícula sabien que el cotxe pertanyia a Pedro Rodríguez, però no sabien exactament a qui pertanyia la identitat d'aquell cos que havien trobat al maleter del cotxe, perquè podia ser doncs, que el cotxe fos de Pedro Rodríguez, però el cos correspongués a una altra persona. Però tot apuntava doncs, que podia tractar-se de Pedro Rodríguez perquè era una persona que feia 2 dies que ningú veia. Quan els agents dels Mossos d'Esquadra van picar a la porta de Rosa Peral, la Rosa va tenir una reacció molt estranya. De fet, no va mostrar sorpresa i li van dir acompanya'ns a comissaria per explicar-nos per què fa 2 dies que no veus el Pedro, no? I ella va dir que en aquell moment que no podia, que tenia les nenes a casa i que per allò, per aquell fet, doncs no era tan important com perquè ella anés a una comissaria de Mossos.
Interessant. El mateix divendres a la tarda ja va començar a córrer que es tractava d'un agent de la Guàrdia Urbana, el cadàver, que podia ser, eh? I no va passar gaire temps perquè el cas es convertís en mediàtic. Encara no hi havia ningú detingut. Tutoni, havies conegut el difunt perquè 18 dies abans de ser assassinat et va venir a veure La Vanguardia. I vas conèixer el Pedro i a la Rosa, qui de fet va ser la protagonista de la teva notícia. Com va anar aquella visita?
La Rosa Peral i el Pedro Rodríguez van venir a La Vanguardia perquè jo havia tingut accés a una informació, i és que faltaven pocs dies perquè se celebrés a un jutjat de Barcelona un judici que vam titular com a Porno Venjança a la Guàrdia Urbana, i era un sotsinspector de la Guàrdia Urbana, un alt comandament, havia de ser jutjat per un delicte de revelació de secrets per suposadament haver difós una imatge sexual d'una exparella seva. Aquesta exparella era Rosa Peral, era l'agent de la Guàrdia Urbana que dies més tard seria acusada per la mort del seu nòvio.
Després tornarem al cas de la pornovenjança. Ara continuem amb el crim del pantà de Foix. Els investigadors van patir una mica per establir una data de la mort. El cotxe es va veure oficialment el 4 de maig al vespre. I dic oficialment perquè és quan un senyor que passava per allà ho va denunciar. Però parlant amb altres persones que havien passat per aquell camí, es va saber que el dia 3 al matí el cotxe ja era en aquell lloc i ja estava cremat. O sigui que el crim s'hauria d'haver comès abans del 3. La Rosa Peral declara que ella va veure el seu nòvio per última vegada el dimarts dia 2 al migdia. Diu que ell va marxar de casa després d'una discussió per culpa del Rubén, l'exmarit de la Rosa i pare de les nenes. Això que sentirem ara és el que en principi escriu el Pedro a la Rosa la nit del mateix dimarts, dia 2. El Pedro, quan volia ser tendre amb la Rosa, li deia cosita.
Cosita, no t'enfades. Sabes que no te quiero contar para no implicarte en mis cosas. Sabes que cuando me enfado no digo lo que pienso. Apago, que no quiero que me esté vibrando el móvil.
I aquest apago queda registrat a les 21:50 de la nit del dimarts 2 de maig. Una estona més tard, contesta ella i sembla que utilitza un to un pelet enfadat o sec.
Joder, estaba durmiendo las niñas. Déjate de tonterías.
I això s'escriu a les 23:34 de la nit del dimarts, dia 2. L'endemà, dimecres, dia 3, a les 12:31 del migdia, ella, la Rosa, torna a escriure al Pedro i li envia 11 missatges que el Pedro ni llegeix. Ja sabeu allò de les dues marques que es posen blaves quan es llegeix el missatge, oi? Doncs a les captures de pantalla que consten al sumari només surt una marca i en marró, és a dir, ella envia els missatges el dia 3 dimecres i ell ni els llegeix. En aquests missatges, ella li diu al seu nòvio, amb el qual està compartint casa, coses com aquesta.
Que no sé si me has bloqueado o es que has cambiado de número para que no te agobien. Si quieres hablar y quieres volver, por lo menos contesta. No te tienes que rayar tanto por lo de Rubén y dejarme así por una mierda de pelea. Y no va contigo huir de todo por muy agobiado o enfadado que estés. Creo que merezco una explicación. Por favor, amor, no me tengas así. Te echo de menos.
Aquesta és la conversa que ha quedat al mòbil de la Rosa i que ella ensenya als investigadors. Tot això, la Rosa ho ha ensenyat als investigadors el divendres al matí, l'endemà que s'hagi trobat el cotxe amb el cadàver al maleter. Aquell matí, la Rosa els fa veure que entre ella i el Rubén, el seu exmarit, hi ha mala relació i hi ha diversos enfrontaments dins i fora de l'àmbit judicial. Tenen conflictes provocats per la custòdia de les filles en comú. I resulta que en aquests enfrontaments, el Pedro, el desaparegut, va tenir un paper actiu enfrontant-se al Rubén i fins i tot punxant les rodes del cotxe de la mare del Rubén. Toni, tan complicada era la relació de la Rosa amb el pare de les seues filles?
Sí, la veritat és que es trobaven en un moment molt complicat de la seva relació. Feia pocs mesos, doncs, que el Rubén havia marxat de casa, havia deixat la relació amb la Rosa, s'havien divorciat, i això la Rosa no ho havia paït gaire bé. Aleshores, en aquell moment s'estava dirimint en un jutjat qui es quedava amb la custòdia de les seves filles. La Rosa Peral, quan el Rubén la deixa, ella sempre pensava que la custòdia de les filles seria exclusiva per ella. Però el Rubén va voler lluitar per aconseguir també la custòdia compartida. I això va sorprendre moltíssim a la Rosa Peral, i això va desencadenar, diguéssim, i va despertar un instint molt malèvol de la Rosa cap al Rubén.
I se sap si del Rubén cap a la Rosa?
El Rubén no. La veritat és que el Rubén és una persona molt, molt plana, molt fàcil, És a dir, fixa't que no t'estic dient que lluités per la custòdia en exclusiva, el Rubén. Ell lluitava només per la custòdia compartida amb la seva mare, no? Perquè com a bon pare, doncs, que s'acaben de divorciar, pensava doncs, que les nenes havien de tenir dret de passar estones tant amb la mare com amb el pare. Però en aquest cas, la Rosa Peral afronta, diguéssim, tota aquesta discussió d'una altra manera. Ella volia en exclusiva a les nenes i veia doncs, el Rubén com un perill per perdre aquesta custòdia.
Però en principi tenim el Pedro desaparegut i la Rosa dient-li als Mossos que hi havia molt mal rotllo amb aquest senyor que es deia Rubén.
Sí, en aquells moments no hi ha cap mena d'indici de què és el que pot haver passat amb Pedro Rodríguez, no? Aleshores, els investigadors el que intenten és determinar quin és l'entorn en el qual es movia Pedro Rodríguez i quins podien ser els seus potencials enemics. Quan li pregunten a la Rosa dona un nom claríssim, que és el meu exmarit. El meu exmarit és una persona doncs, que tenia diverses disputes amb el Pedro i doncs, els hi fa veure i els hi fa deixar clar als investigadors.
Una cosa que va fer de seguida els investigadors va ser estudiar la geolocalització dels telèfons mòbils, concretament el del Pedro. I veuen que la nit del 2 al 3 de maig el telèfon del Pedro va ser al xalet que compartia amb la Rosa i va anar fins a la Bisbal del Penedès. Sabeu qui vivia a la Bisbal? El Rubén, l'exmarit de la Rosa, amb qui el Pedro estava suposadament barallat. Això la nit del dimarts 2 al dimecres 3. Hi ha testimonis que diuen que van veure el cotxe cremat el dia 3, al matí. Fins aquí tindríem un suposat relat, una suposada hipòtesi. Hola, Lídia.
Hola, Carles. La hipòtesi seria que el dia 2 al migdia la Rosa i el Pedro discuteixen per alguna cosa relacionada amb el Rubén. El Pedro marxa enfadat. Al vespre del mateix dia 2, el Pedro envia whatsapps a la Rosa i el seu telèfon està situat a prop de la Bisbal del Penedès on viu el Rubén. L'endemà al matí, a pocs quilòmetres de la Bisbal, al costat del pantà de Foix, apareix cremat el cotxe del Pedro amb el seu cos a dins.
Toni Muñoz, se sap com es va matar el Pedro? Diu alguna cosa concreta a l'autòpsia en aquells moments?
L'autòpsia aporta molt poca llum, diguéssim. Sí que deixa un indici, diu que el Pedro va morir estrangulat, escanyat, de forma manual, per tant amb les mans, però diu que això ho aporta com una hipòtesi i no com una certesa. Per tant, diguéssim, el mecanisme que provoca la mort és un indici, és una, en fi, una hipòtesi, però que no eleven a la categoria de certesa.
Després tornem a parlar d'autòpsia també. Una altra cosa, quan van matar el Pedro, ell estava de baixa i semblava que tenia un caràcter una mica irascible. Però estava de baixa per un fet del qual tu vas informar, si no m'equivoco, en primícia. Un fet que implicava el Pedro Rodríguez en un incident que va tenir lloc a la Rabassada. Com va anar allò?
Això va ser el 15 d'agost del 2016, va ser... Recordem que el crim doncs, es comet l'1 de maig del 2017. Per aquelles dates, el Pedro Rodríguez era un patruller de la Guàrdia Urbana de Barcelona i aquell 15 d'agost va decidir anar doncs, a vigilar el trànsit a la carretera de la Rabassada de Barcelona. Va anar amb un altre company. Allà, quan estava doncs, vigilant el trànsit, va passar un motorista que va esquivar-lo, és a dir, va donar l'alto, el va esquivar i va marxar, no? Va fugir. Aleshores, el Pedro Rodríguez el va seguir amb la moto, la seva moto era de més gran cilindrada, el va enxampar i doncs, el va apallissar. No el va arribar a colpejar, però sí que el va tirar per terra, el va sacsejar una mica, doncs, i aquell era, al final era un nen de 18 anys que anava amb una moto trucada.
Però tu com ho vas saber, això?
Doncs perquè jo vaig tenir doncs, la notícia de que s'havia produït aquest incident a la Rabassada i, mira, el meu instint em va portar doncs, a anar al lloc dels fets i vaig parlar amb la gent d'una benzinera que els hi vaig preguntar si sabien alguna cosa d'una suposada agressió que havia passat allà feia pocs dies. I ells doncs, em van comentar que sí i que tenien unes imatges. Aleshores em van deixar veure les imatges, les vaig poder enregistrar i les vaig publicar.
Això sembla que només passi a les pel·lícules.
Sí, però a vegades hem de seguir una mica el que ens diu el nas, no? I en aquell... Moltes vegades passa que tu proves i al final no trobes res, no? Però al final els periodistes ens devem això. Hem d'anar al lloc dels fets i intentar trobar-ho i en aquest cas doncs vaig trobar la informació.
Llavors, el Pedro i aquest noi van arribar amb un acord, però a la Guàrdia Urbana es va continuar endavant amb l'expedient i van sancionar el Pedro, si no m'equivoco.
Efectivament, perquè aquestes imatges, hi havia dues imatges, unes gravades d'una benzinera i també de la gossera municipal. Allà es veia O sigui, estava gravat perfectament com es va cometre aquesta agressió. Aleshores, Afers Interns de la Guàrdia Urbana de Barcelona va decidir obrir un expedient sancionador que va acabar amb la suspensió de sou i feina del Pedro Rodríguez i del seu company.
I ell estava de baixa.
Sí, de fet, en els moments en què va ser assassinat, estava de baixa, portava uns quants mesos.
I la Rosa també, a causa de la depressió, pel judici, per la pornovenjança.
Exactament.
Doncs ara en tornarem a parlar. Però tornem a les investigacions, en concret a les declaracions, perquè comencen els girs de guió. En la seva primera declaració, la Rosa assenyala, no sé si dir subtilment, com dèiem abans, el Rubén. Però el Rubén també declara. Desmenteix totalment que hi hagués mala relació amb el Pedro i posa damunt la taula el nom d'un altre agent de la Guàrdia Urbana de qui la Rosa no havia parlat, l'Albert López. Ajuda'ns, Toni, qui era l'Albert López?
L'Albert López era una persona doncs, molt coneguda en l'entorn de la Rosa, sobretot perquè era la seva parella, el seu nòvio, a la Guàrdia Urbana. La Rosa Peral mantenia una relació paral·lela, és a dir, estava casada amb el Rubén, feia 18 anys que estaven junts, tenien dues nenes petites, però en paral·lel també mantenia una altra relació, d'amagat, tot i que d'amagat del seu marit, diríem, però vox populi dins de la Guàrdia Urbana, que era l'Albert López. Van mantenir una relació durant 4 anys i, de fet, poc abans del crim, encara també mantenien aquesta relació. Aleshores, el Rubén, l'exmarit, quan va a declarar davant dels Mossos, posa sobre la taula aquest home, de dir, doncs, la Rosa tenia un nòvio, perquè al final sí que se n'assabenta, tenia un nòvio a la Guàrdia Urbana de nom Albert López. Pregunteu-li amb ell, que potser en sap alguna cosa.
I quan els investigadors criden a declarar l'Albert López, els diu que el Pedro era molt gelós i no podia suportar que ell i la Rosa se saludessin a la caserna. I encara diu una altra cosa que serà molt important. Diu als Mossos que el dimarts, dia 2, va anar a dinar a casa de la Rosa, al xalet que compartia amb el Pedro, i que, a més, s'hi va quedar a dormir. Això sí, al sofà. I la Rosa no havia dit res de res d'aquella visita, de la visita del seu suposat amant. Toni, a partir de quin moment i de quina dada creus que els investigadors decideixen detenir la Rosa Peral?
Hi ha un element que és molt important i és sobretot aquesta declaració a la qual fas referència de l'Albert López. L'Albert López, per primer cop, se situa a l'escena del crim, per primer cop se situa en un escenari on no hi pintava res, perquè hem de recordar doncs, que l'Albert López, ell explica que el Pedro Rodríguez, el nòvio de la Rosa, era una persona completament gelosa, no? En principi, la Rosa el que havia explicat és que el Pedro havia marxat de casa perquè s'havien enfadat, però ella pensava que en algun moment tornaria. I l'Albert, que era l'exnòvio, explica que es queda a dormir tranquil·lament a casa seva. Aleshores, els investigadors fan una relació molt ràpida. És, si aquesta persona es va poder quedar tranquil·lament a dormir a casa seva, és perquè sabien que potser el Pedro no tornaria.
I a partir d'aquí van passar 7 o 8 dies, em sembla, fins que no van detenir la Rosa i l'Albert el mateix dia.
Efectivament. Aquí passen una sèrie de coses, i és que troben la localització dels mòbils i veuen que en el xalet, no el dia 2, sinó la matinada del dia 1 al dia 2, hi coincideixen 3 senyals de mòbil. La de la Rosa Peral, la del Pedro Rodríguez i la de l'Albert López. Això ho havien amagat en aquesta primera declaració. Quan tenen aquesta geolocalització dels mòbils, veuen doncs, que potser el crim no es va cometre el dia 2 o la matinada del 2 al 3, sinó potser el dia 1. I aquí és quan els investigadors ja tenen un primer fil del qual estirar, van estirant, van preguntant, i al final se n'adonen doncs, que tota la situació personal en la qual es trobaven tant el Pedro Rodríguez, la Rosa Peral i l'Albert López. I és que la Rosa Peral i el Pedro Rodríguez tenien problemes de convivència, havien començat feia poc temps una relació, i hi havia el seu exnòvio, que era l'Albert López, doncs que sembla que volia tornar amb la Rosa Peral. Tot això, quan els investigadors ho comencen a veure i ho contrasten amb les mentides que estan dient durant tots aquells dies la Rosa i l'Albert, al final decideixen detenir-los.
I una de les coses que s'adonen amb la geolocalització i els whatsapps és que els whatsapps els havia enviat la pròpia Rosa utilitzant el telèfon del Pedro. Com ho van descobrir, això?
Doncs descobreixen un element molt important, i és que el dia 2 el Pedro Rodríguez no dona cap tipus de senyals de vida més enllà de que es comunica només per sistemes telemàtics. És a dir, ningú escolta la veu de Pedro Rodríguez. I això és un element molt important, perquè sembla doncs, que algú està fent servir el mòbil de Pedro Rodríguez per enviar una sèrie de missatges, però ningú el veu en vida. Per tant, això lligaria amb tota aquesta sospita que al principi tenen els Mossos, i és que potser al darrere del crim hi ha la Rosa Peral i l'Albert López, que són les persones a qui la geolocalització ha situat en el xalet el dia abans, i doncs l'endemà intenten manipular el mòbil de Pedro Rodríguez.
És a dir, venen a dir que munten una estratègia.
Efectivament, munten una estratègia i busquen una coartada.
I com estableixen la data de la mort?
Doncs l'estableixen perquè amb aquesta geolocalització que fan situen primer el crim, sobretot amb testimonis, perquè no, l'autòpsia no pot desvelar ni pot treure ni donar més pistes de les que dona, no? Simplement doncs, que va morir escanyat i poca cosa més, perquè el cos va quedar molt malmès per culpa de les flames. Aleshores ho estableixen amb una relació temporal. Primer, un ciclista que passava pel pantà de Foix el dia 3 al matí, ell explica doncs, que va veure un cotxe calcinat al pantà de Foix. Per tant, situa ja l'escena com que aquest cotxe va ser calcinat aquella nit, del 2 al 3. Sabem que la nit de l'1 al 2, la Rosa i l'Albert han estat al xalet de Vilanova juntament amb el Pedro Rodríguez. Per tant, allà és quan s'hauria comès el crim. I el dia 2, els investigadors el que creuen és que l'Albert i la Rosa Peral intenten buscar la manera, una estratègia, una coartada per justificar que han matat el Pedro. Aleshores, agafen el mòbil del Pedro Rodríguez, el manipulen, envien una sèrie de missatges i després, tot sabent doncs, que els Mossos rastrejaran el senyal del mòbil, agafen l'aparell del Pedro Rodríguez, pugen al seu cotxe, carreguen el cadàver al maleter, condueixen fins a casa del Rubén per intentar incriminar-lo i després acaben doncs, portant el cadàver cap al pantà de Foix, on li caben calant foc.
I amb aquest seguit d'indicis i d'elements comença el ball de declaracions i en un momento dado, que deia aquell, la Rosa comença a acusar a l'Albert.
Això és en un moment en què els investigadors fan servir una estratègia que és per posar nerviosa a la Rosa, perquè faci algun pas en fals. Aleshores aprofiten la baula més feble de la cadena, perquè la Rosa és una persona doncs, molt familiar, que té un lligam molt pròxim amb la seva família, amb els seus pares, sobretot, a qui té com a referents vitals, i en aquell moment criden a declarar el pare de la Rosa Peral. El pare dona una informació que grinyola una mica els investigadors, i és que diu que veu en vida el dia 2 al migdia el Pedro Rodríguez. Això, a priori, amb les seves investigacions no quadra, perquè ells consideren doncs, que el Pedro Rodríguez ha estat assassinat la matinada del dia 1 al 2. Per tant, el dia 2 ja estava mort, ningú el podia haver vist, no? Però el pare de la Rosa Peral explica que sí que l'ha vist, i això els grinyola moltíssim, no? Per tant, creuen que menteix. Com intenten posar-lo nerviós o posar nerviós a la Rosa fent servir el seu pare? Aprofiten aquest element que saben que és mentida, que és fals, el criden a declarar en diverses ocasions i li apreten, l'apreten moltíssim, no? I aleshores, aquest home, doncs, continua dient que ell va veure el Pedro Rodríguez. I aleshores arriba un moment doncs, que la Rosa Peral, sabent que potser està incriminant d'una manera, en fi, sense voler, el seu pare, se sent acorralada. I aleshores canvia d'estratègia i si fins aleshores, sempre que li preguntaven qui creia que estava al darrere del crim del Pedro Rodríguez, ella deia que potser el seu exmarit, en aquell moment canvia d'estratègia i diu doncs, que potser darrere de la mort del Pedro Rodríguez, del seu nòvio, hi ha el seu examant, el seu exnòvio, l'Albert López.
I dona alguna versió de per què allí?
Ella, en aquell moment, explica doncs, que es va presentar a casa seva, però que ella no sap ben bé què va passar i que, en fi, que el Pedro Rodríguez, ella pensava que havia marxat, però que pot ser doncs, que potser l'hagués matat l'Albert López.
I llavors és quan comença el ball, la contradicció entre la versió de la Rosa i la versió de l'Albert, perquè la Rosa diu que el va matar l'Albert, i llavors criden a declarar l'Albert.
Sí, és a dir, aquí la Rosa Peral es presenta voluntàriament perquè als Mossos d'Esquadra per incriminar l'Albert. Ella ja se sent completament acorralada, creu que no té cap tipus d'escapatòria.
Estava detinguda en aquell moment, ja, o no?
No.
No, encara no.
És a dir, ella, al final, quan els Mossos la posen molt nerviosa, no? Deixant entreveure doncs, que potser ella acabarà doncs, detinguda, al final ella fa allò un tot o res. Se'n va als Mossos d'Esquadra i intenta incriminar l'Albert de la mort del seu nòvio. Però la jugada no li surt bé, perquè aleshores els Mossos han tingut uns 10 dies per recopilar totes les proves i incriminar tant a l'Albert com a la Rosa. La Rosa intenta apuntar cap a l'Albert, explica doncs, que l'Albert es va presentar al seu xalet, que va saltar la tanca, que anava amb una destral a la mà i que ella, doncs, en aquell moment, va deixar el Pedro allà sota a casa, era un xalet de dues plantes, i va decidir anar cap al pis de dalt a protegir les seves filles, que dues hores després va baixar, no va veure ni rastre del Pedro, el cotxe del Pedro estava en el jardí de la casa i no va preguntar res, no va demanar cap tipus d'explicació i ja està. L'endemà, doncs, l'Albert va tornar, diu que la va amenaçar i aleshores tots dos van anar cap al pantà de Foix i van calar foc al vehicle. Això és el que explica ella, als Mossos d'Esquadra.
I l'Albert, què explica l'Albert?
I l'Albert el que explica és que ell va jugar un paper accessori, que la matinada de l'1 al 2, la Rosa Peral el va trucar per telèfon i que li va demanar ajuda per desfer-se del cadàver del seu nòvio perquè ella l'havia matat. I aleshores ell, com que en aquell moment era un bon amic, era l'exnòvio, però havien reprès la relació, tot i que només una relació només basada en l'amistat, no en l'amor, i aleshores ell va decidir doncs, que l'ajudaria a desfer-se del cadàver. I aleshores és quan ingenien, ideen tot aquest pla per incriminar a l'exmarit i calar-li foc al cadàver.
Una cosa en la que sí coincideixen tots dos és que tots dos van col·laborar en desfer-se del cadàver.
Sí, tots dos almenys admeten que van cometre un delicte, diguéssim, de cooperació, no? Que tots dos van ser còmplices, però a l'hora de desfer-se del cadàver i no tant de cometre el crim. Sí que hi ha un element doncs, que és molt sospitós i és que tots dos saben què va passar, ningú en un primer moment ho explica, i cap dels dos dona cap tipus de pista als investigadors per saber quina és la causa de la mort del Pedro Rodríguez. I això és una manera doncs, d'encobrir-se també mútuament, perquè jo et puc acusar tu d'haver matat a una persona, però si no dic com el vas matar, el teu testimoni doncs, perd força.
I tu creus que això està pactat o això va sortir així?
Això estava pactat, almenys això és el que pensen els investigadors. Tu fixa't en tot el relat de fets que hem fet, que la primera declaració que els Mossos prenen el dia 5 de maig, l'endemà de trobar el cadàver, tots dos coincideixen, tant la Rosa com l'Albert, i apunten a una persona, que és el Rubén, l'exmarit. Per què? Doncs perquè ells han intentat posar en marxa un pla per incriminar-lo. La Rosa Peral, com hem explicat abans, tenia una sensació de un sentiment de despit cap al seu exmarit. L'odiava profundament perquè en aquell moment estava en joc la custòdia de les seves filles. I amb aquesta maniobra intenten incriminar-lo. És a dir, ells agafen el telèfon del Pedro Rodríguez, intenten fer veure doncs, el dia 2 que encara està viu, posen el seu cadàver al maleter del cotxe, després amb el seu telèfon mòbil el condueixen juntament amb el seu cotxe cap a casa del seu exmarit. És a dir, volen simular doncs, que aquestes disputes antigues que encara tenien, doncs, que potser es van barallar i que l'exmarit doncs havia estat el responsable de calar-li foc després al pantà de Foix. Pantà de Foix, per cert, doncs que és una zona que està molt a prop del xalet on vivia la Rosa Peral amb el Pedro Rodríguez, per tant, que quedava dins de la seva zona d'influència. No? Aleshores, tot això era una estratègia, almenys això és el que creuen els Mossos i el que creuen els investigadors, la Fiscalia i la jutgessa, doncs per acusar la Rosa Peral i l'Albert López, que tot plegat era un pla conjunt per incriminar l'exmarit per expulsar-se les puces de la seva responsabilitat.
I envien a la Rosa per a la presó. Uh-huh. I mentre la Rosa era a la presó, se celebra el judici de la porno venjança. Com va anar aquest judici?
Aquest era un tema que havia quedat penjat, perquè al principi he explicat que, clar, la Rosa Peral, quan jo la vaig entrevistar a La Vanguardia, que va venir juntament amb el Pedro Rodríguez, això és 18 dies abans del crim. Però és que la primera sessió, diguéssim, del judici de la porno venjança es va suspendre, però era el dia 28 d'abril. Això són 3 dies abans que es cometi el crim. Clar, per situar els oients, el judici de la porno venjança té una importància fonamental en aquest cas per explicar quin era el tipus de pressió a la qual es veia sotmesa la Rosa Peral en tot aquell moment. No era només l'angoixa d'estar en una relació doncs, que no la satisfeia, que era la del Pedro Rodríguez, no era potser l'aspiració de voler tornar amb el seu exnòvio, que era l'Albert López, sinó és que en aquell mateix moment se li va afegir un altre element distorsionador o de pressió, que era, i d'angoixa, que era el judici de la porno venjança. Ella era una dona doncs, que estava desafiant a la cúpula de la Guàrdia Urbana perquè havien filtrat una fotografia sexual seva. I això, doncs, era un element a tenir en compte. Aquell judici, per, en fi, per uns tràmits una mica farragosos, es va suspendre i es va dir, doncs, se celebrarà d'aquí 15 dies. Aquells 15 dies, com que en aquest impàs es va produir el crim del Pedro Rodríguez, no es va arribar a celebrar. Aleshores, es produeix el crim, es produeix la investigació, es produeix la detenció de la Rosa Peral, es produeix el seu ingrés a la presó i mesos més tard se celebra el judici de la pornovenjança. Allà, doncs, les condicions han canviat. Rosa Peral ja no és la víctima vulnerable que ha sigut objecte d'un delicte lamentable com és la filtració d'una fotografia sexual, sinó que en aquell moment ja és la presumpta assassina del seu nòvio. En aquell cas, el que va passar és que, doncs, no hi havia proves. Només era la paraula de la Rosa Peral contra la paraula del sotsinspector que estava acusat d'haver filtrat la fotografia. I, com que la Rosa Peral havia mentit molt en la investigació del crim del seu nòvio, la seva paraula no va valdre per res i, al final, doncs, el sotsinspector va quedar absolt.
Caramba, si no m'equivoco, vaig llegir que es va dir una frase del tipus «No m'identifico en este pene».
Sí, perquè el sotsinspector, que era l'acusat, ell explicava, doncs, que la Rosa Peral, o almenys l'estratègia de defensa que van fer servir, que la Rosa Peral era una persona, doncs, que tenia diverses relacions simultànies mentre estava a la Guàrdia Urbana i que, per tant, doncs, en aquella fotografia on era una imatge d'una fel·lació, en què només apareixia un aparell reproductor masculí i la Rosa, doncs, ell va dir, doncs, que no s'identificava. Diu, em sembla que va dir, diu, este pene no se corresponde con el mío.
Devien saber els dos que hi eren a la foto. Escolta, tu vas conèixer la Rosa Peral. Vas anar a la presó també, parlant amb ella?
També.
Com és la Rosa Peral?
És una persona que li agrada sentir-se poderosa en tots els àmbits on es troba. Ella és una persona, doncs, que quan era adolescent tenia problemes d'autoestima i que, a mesura que es va fent gran, va guanyant aquesta autoestima a mesura, doncs, que va conquerint els homes. És la seva via per nodrir-se, diguéssim, d'autoestima. I, mentre es va fent gran, és una persona, doncs, que no té molt clara quina ha de ser la seva professió del futur. Sempre creix acompanyada del seu nòvio, del Rubén, que després, doncs, acabarà esdevenint el seu marit.
Com es van conèixer?
Es van conèixer en una discoteca de Cornellà, al Music Palace, i els va presentar una amiga, es van agradar i van començar a sortir. I el Rubén, doncs, l'ajuda en aquesta tria d'encaminar la seva vida, no? Ell és una persona, doncs, que li agraden molt els animals, havia pensat, doncs, en fer veterinària, però després la nota de la selectivitat no li arriba per cursar aquesta carrera. Aleshores entra en un curs d'auxiliar d'infermeria, que acaba deixant, i compagina, doncs, aquests estudis primerencs, diguéssim, en fer de gogó en una discoteca de Sabadell. Aleshores, allò li dona una sèrie d'ingressos i decideix anar-se'n a viure amb el Rubén i es compren un pis a Terrassa. Aleshores, amb els ingressos que ella guanya fent de gogó, el Rubén treballa, doncs, de porter de discoteca, doncs decideixen anar vivint. I aleshores el Rubén, que sempre li ha cridat l'atenció al tema de la policia, bé, li agradaria, doncs, estar a la unitat de delictes informàtics de la policia per lluitar contra els hackers, i li explica a la Rosa, doncs, que potser la policia seria un bon futur professional. I a la Rosa, doncs, que en aquell moment no tenia molta vocació, doncs, li sedueix la idea. I decideixen tots dos apuntar-se a les oposicions per agents de la Guàrdia Urbana. I en aquest cas, doncs, va passar una cosa, i és que si sempre el Rubén, doncs, anava tirant del carro, diguéssim, de la relació, doncs, en aquest cas, la Rosa el va avançar, i la Rosa Peral aprova aquestes oposicions per ser agent de la Guàrdia Urbana, i el Rubén suspèn. I aleshores, això, doncs, diguéssim, li dona un plus d'autoestima, no?, que ella ja ha guanyat, ella és una noia esbelta, guapa, que aprofita, diguéssim, doncs, el seu encant i el seu poder de seducció, doncs, per, en fi, estendre'l entre els homes. Ja, doncs, ja ha viscut diversos episodis, diguéssim, a la discoteca on feia de gogó. I aleshores ella, doncs, és el primer moment d'autonomia que passa, diguéssim, per sobre del que aleshores havia estat una relació, una vida sempre acompanyada del Rubén. I aleshores ella entra a l'escola de policia i allà, doncs, comença, diguéssim, doncs, a estendre les seves ales, diguéssim, i a mostrar tot el seu esplendor com a dona.
I el Rubén encara no ha entrat a l'escola per fer-se mosso?
No, el Rubén entrarà, crec que són 2 anys després, a l'escola de policia. Per tant, no coincidiran en cap curs. Aleshores, la Rosa doncs, es fa molt coneguda. De fet, es fa delegada de classe a l'escola de policia i allà fa de les seves, diguéssim. No? Comença doncs, a mantenir altres relacions amb altres homes esquenes del Rubén i comença també doncs, a deixar entreveure quin és el seu caràcter. Ella és una persona doncs, que li agrada sempre tenir la raó, sempre li agrada ser el centre d'atenció i, en fi, doncs, aquest caràcter que té ja el comença, doncs, comença a aflorar en aquells primers inicis a la policia.
Jo me la imagino, no ho sé, m'agradaria conèixer-la, però me la imagino una dona magnètica.
Completament. Completament. Ella té un poder d'atracció brutal.
Anem a pams. El dia que vas anar a la presó, descriu-ho a poc a poc. Quan tu entres, devia ser una visita d'aquestes de vidre, no?
És a dir... Sí, en un locutori. I jo vaig entrar allà i, en fi, teníem només 20 minuts per mantenir una entrevista. Jo ja havia fet tota la investigació pel llibre, ja doncs, m'havia endinsat moltíssim en la personalitat de la Rosa i, efectivament, doncs, es va confirmar tot el que jo havia doncs, descobert, no? Que ella és una persona, efectivament, magnètica, que tenia un gran poder de persuasió i que fa servir doncs, una tècnica que ja m'havia explicat el Rubén perquè jo doncs, he parlat moltíssim amb el Rubén per fer el llibre, i és que ella és una persona que, quan et mira als ulls, acabes sucumbint, diguéssim, als seus encants, no? T'acabes esfondrant. T'acabes ajuntant en el seu bàndol, no? I aleshores ella és una persona que, mentre t'està explicant la seva versió dels fets, et va mirant tota l'estona als ulls, la seva mirada, diguéssim, et va embolcallant i tu al final acabes sent un més de la seva versió, no? És a dir, un defensor més del que ella explica, no? El problema és que quan apartes la mirada dels seus ulls i mires realment les notes que has pres i quina és la versió que t'està explicant, doncs aleshores te n'adones que tot plegat trontolla una mica, no? Però ella té aquest poder, aquest magnetisme, aquesta capacitat de persuasió perquè sempre acabis doncs, sucumbint, diguéssim, als seus encants.
Escolta'm, i a la presó ella ha tingut diverses situacions o incidents una mica delicats, també. És a dir, primer era a Batràs va tenir problemes i la van traslladar a Brians, si no m'equivoco. Quins problemes va tenir Batràs?
Ella entra a Batràs, que és una presó de dones. A les presons de dones s'ha de dir doncs, que les preses només entrar doncs, agafen... Fan servir una mena de mecanismes de protecció i és que s'agafen a dones, no? Intenten fer petits grupets per sentir-se més protegides, no? Perquè, en fi, són entorns a vegades no del tot adequats. I la Rosa entra allà i gràcies doncs, al seu magnetisme, aquesta voluntat de lideratge, acaba dinamitant tots aquests petits grups d'amigues que hi havia. No? És a dir, de fet, moltes es fan, hi ha moltes nòvies, moltes parelles sentimentals, algunes per protecció, altres doncs, per amor a dins del centre penitenciari, i ella doncs, es fica pel mig i els dinamita. Aleshores, això fa que l'equilibri de la presó salti pels aires. Aleshores, hi ha un parell d'internes amb les quals ella doncs, compartia cel·la o passava diverses estones doncs, del vespre prenent te, amb els quals doncs, feien algun tipus de confessions i s'explicaven coses, que van explicar, al final, molt preocupades a la direcció de la presó, l'obsessió que tenia la Rosa Peral per acabar amb la vida del seu exmarit. De fet, van explicar doncs, que la Rosa Peral tenia la intenció de contractar un sicari des de la presó per intentar matar el seu exmarit. Aquí recuperem aquest sentiment de venjança, aquest sentiment d'odi que tenia la Rosa Peral cap al seu exmarit, no? Perquè li volia prendre la custòdia de les filles, perquè l'havia deixat, tot això. No? Doncs allò també es manifesta a la presó de Batràs, aquest sentiment, diguéssim, cap al seu exmarit no ha desaparegut, i aleshores aquestes internes li expliquen a la directora de la presó, molt preocupades, que la Rosa Peral vol matar el seu exmarit mitjançant la contractació d'un sicari.
I com volia contractar aquest sicari? Perquè em sembla que hi havia una mica d'intríngulis amb això.
Sí, de fet, ella es va posar en contacte, va conèixer una interna de la presó que estava en una relació amb una persona que tenia diversos delictes de sang a les esquenes, que estava complint condemna a Brians, i aleshores ella va dir doncs, que volia convèncer amb aquesta persona que amb un parell de vis-a-vis doncs, ella el convenceria doncs, perquè matés el seu exmarit.
És a dir, li oferia sexe.
Exacte.
Pagar-lo amb sexe. I si no m'equivoco, això no li surt prou bé i llavors ofereix una quantitat econòmica.
Sí, li ofereix una quantitat econòmica, que em sembla que eren 40.000 euros, i fins i tot li ofereix poder fer servir amb aquesta noia doncs, que feia com de mitjancera, li oferia doncs, el seu xalet de Vilanova, on es va cometre el crim, perquè hi muntés un prostíbul il·legal. Tot això és el que ella li explica doncs, per intentar convèncer-la doncs, que, en fi, que ha de contractar un sicari o posar-se en contacte amb un sicari per matar el seu exmarit. Aquesta informació arriba a la directora de la presó de Batràs, després de tots els informes i de tot aquest, en fi, aquest esvalotament del galliner que havia provocat l'arribada de Rosa Peral al centre penitenciari, i al final la directora de Batràs emet un informe en què desaconsella la continuïtat de Rosa Peral en el centre penitenciari, recomana el seu trasllat a una altra presó, i atenció al que explica, diu, perquè altera l'equilibri de les recluses.
I la traslladen de presó, i un cop l'han traslladat de presó, una noia de 22 anys que havia compartit cel amb ella, apareix morta, deixant una carta una mica comprometedora cap a una tal Jennifer i amb algú més, que també, déu-n'hi-do, de lo delicada que era aquella situació.
Sí, al final la Rosa, el que amb aquest poder de seducció, de convicció que té, doncs, aviam, sempre té aliades, no? I com a aliada té una noia de 17 anys doncs, que es va acabar suïcidant a la presó. I la Rosa Peral el que explica és que aquestes dues recluses que la van acusar de voler matar el seu exmarit també van acabar amb la vida d'aquesta doncs, reclusa que va acabar morta.
Si no m'equivoco, la carta que deixa aquesta noia, tu em corregiràs, que tu t'ho has mirat més a prop, deia que havien acusat a la Rosa perquè ella s'havia negat a tenir relacions sexuals amb elles.
Sí, la Rosa el que sempre ha mantingut és que les acusacions que fan aquelles dues internes de voler matar el seu exmarit ho fan simplement per despit, que actuen mogudes per la gelosia, perquè, segons la Rosa Peral, aquestes dues internes estan enamorades d'ella i ella, com que no vol mantenir relacions sexuals amb ella, doncs van decidir acusar-la davant la directora de la presó. En aquest cas hi ha una altra interna, que és la que s'acaba suïcidant, que és la Jennifer, doncs que ella doncs, li va enviar una carta en què deia que el que estaven dient aquestes dues... li donava la raó, no?, que el que estaven dient aquestes dues recluses doncs era mentida i que realment també estaven actuant per gelosia.
Déu-n'hi-do, magnètica i alguna cosa més. Escolta'm, i el motiu pel qual es mata el Pedro Rodríguez?
Aquí hi ha diverses hipòtesis, però hi ha una que jo crec que és la que fan servir, la més consistent, la que fa servir la fiscalia, la que creu la jutgessa instructora, i és que hi ha un doble mòbil. És a dir, la Rosa Peral vol acabar amb la vida de Pedro Rodríguez perquè és una relació que no li satisfà, que l'angoixa, que la controla, perquè el Pedro Rodríguez doncs, mesos abans descobreix que encara manté una relació d'amagat amb l'Albert, que manté altres relacions simultànies, no?, que li posa les banyes, i això no li agrada. I aleshores el Pedro Rodríguez el que fa és marcar-la en curt. I tota la relació, els principis d'una relació que serà molt curta, doncs estan plegats i farcits de desconfiança, no? I aleshores això és una cosa que a la Rosa no li ha passat mai. En els seus anys amb la relació amb el Rubén, sempre ella havia sigut molt lliure per mantenir relacions paral·leles i simultànies amb la relació amb el Rubén. I per tant, és una situació novedosa, és una circumstància nova en la que es troba la Rosa, doncs que no li havia passat mai, i és que ella no pot fer la seva. Ella ha de sotmetre's només als desitjos del seu nòvio, i això és una cosa doncs, que ella no la satisfà i que l'angoixa moltíssim. Això seria un element, i després l'altre element és el voler carregar-li el mort al seu exmarit. Al final, tota aquesta actitud criminal doncs, que desplega la Rosa Peral a partir doncs, del maig del 2017, que és quan es comet el crim, té un punt de partida que és quan el seu marit la deixa. O sigui, aquí és quan ella se li engega una capacitat criminal que aleshores no havíem descobert, no? Ella actua per aquest odi, per fer-li pagar al seu exmarit doncs, que l'hagi deixat. I aleshores l'instrument que troben és matant el Pedro Rodríguez, que és aquesta persona doncs, que té aquesta relació que no la satisfà, i penjar-li el mort al seu exmarit. I amb això doncs, compta amb l'ajut de l'Albert López. L'Albert López és una persona doncs, que mantenia una relació durant 4 anys amb la Rosa Peral, que pensava i que, aviam, no tenia cap mena de problema en compartir aquesta a la Rosa i compartir aquesta relació amb el seu exmarit. De fet, els 4 anys que estan junts, la Rosa continua vivint a casa seva amb el seu marit i les seves filles, però en aquell moment, quan la Rosa comença a sortir amb el Pedro, l'Albert decideix doncs, que ha de recuperar-la. I sembla ser, doncs, que la Rosa li hauria dit que, en fi, si volia recuperar-la, doncs havien de matar el Pedro. I aleshores és que l'Albert, doncs, veu bé aquest pla i per això, doncs, actua juntament amb ella.
Crims amb Carles Porta.
No ets guionista de ficció, tu, no?
No, no, tot això està en un sumari judicial i tot el que és la personalitat dels personatges, doncs ho he pogut investigar parlant amb tota la gent que el coneix.
I la mort de dos indigents, de la qual no hem parlat, intervé aquí o no?
Sé per què m'ho preguntes, perquè hi ha una de les hipòtesis del crim, doncs, que apuntaria a aquest fet, doncs, que va passar a l'abril del 2014.
De fet, són dos fets separats. En aquesta història hi ha dos morts més. Un mort, si no m'equivoco, que l'Albert li arriba a dir a la Rosa que ha matat un indigent i l'ha cremat, això consta amb algun d'aquells paperots del sumari, i un altre mort que seria un indigent a qui perseguien i va a ganivetar a la cuixa de la Rosa, i quan estava a punt de ser atrapat per l'Albert López i per un altre agent de la Guàrdia Urbana, aquest senyor salta d'esquenes a Montjuïc per un terraplè i es mor al caure. Allò queda tancat perquè l'expedient acaba dient que ha sigut una caiguda accidental amb resultat de mort, i a més, coses de la vida, l'altre agent de la Guàrdia Urbana que va participar amb aquelles diligències va acabar morint.
Sí, els investigadors van a parar, diguéssim, aquest cas antic quan veuen, doncs, que, i quan detenen a la Rosa Peral i a l'Albert López, i quan se n'adonen, doncs, que tots dos poden tenir potencialitat criminal, no? Capacitat per matar. Aleshores revisen el seu expedient. Un dia que estaven patrullant la Rosa i l'Albert, que patrullaven junts per Barcelona, eren agents de la Guàrdia Urbana, quan de cop i volta van veure en el marc d'un dispositiu contra el top manta, se n'adonen, doncs, que hi ha un suposat manter o un indigent que fuig cames ajudeu-me, quan veu, doncs, que acaba d'arribar la policia. I aleshores el que acaba passant és això, que al final l'Albert López es troba cara a cara amb aquesta persona. Aquesta persona ha agredit la Rosa Peral amb una ganivetada a la cuixa, i al final, com si fos una mena de duel d'un western, doncs es troben cara a cara l'Albert López i aquest indigent, i segons apuntaran després a l'atestat policial, doncs la millor manera que va trobar aquesta persona per escapolir-se va ser saltant d'esquenes des d'un terraplén. Quina és la sospita? Doncs que no va saltar voluntàriament, sinó que l'Albert López el va empènyer. Per què aquesta sospita? Doncs perquè els agents que van arribar després per socórrer aquesta persona quan estava a baix i ja estava inconscient, quan ja estava al terra, després d'haver caigut per aquests 20 metres d'altura, doncs estava inconscient i emmanillat. I aleshores la sospita era, doncs, que potser aquesta persona l'havien emmanillat quan es trobava a dalt de tot de la muntanya i que l'havien tirat emmanillat muntanya avall. Però clar, això al final no es va poder demostrar. Mentre, doncs, estava instruint i investigant la causa del crim del pantà de Foix, doncs es va reobrir aquesta causa, es va imputar a l'Albert López i a la Rosa Peral com a possibles autors d'un delicte d'homicidi per la mort d'aquesta persona, però clar, al seu favor va jugar que no hi havia càmeres, no hi havia testimonis, i com bé deies, l'única persona que havia presenciat els fets era un tercer agent de la Guàrdia Urbana que aquell dia estava patrullant amb ells, però que un any després, en una sortida en moto amb l'Albert López, va tenir un accident perquè se li va creuar un cabirol per la carretera, es va estavellar i va acabar morint. Per tant, no hi havia ni càmeres, ni hi havia testimonis presencials, a excepció de les úniques persones suposadament implicades en la mort, que podien ser l'Albert i la Rosa.
I una de les versions que va córrer, que van relacionar aquesta mort amb la mort del Pedro, va ser que el podien haver mort perquè el Pedro podia haver descobert o sabia que l'Albert havia agredit a l'indigent, i perquè no parlés, perquè callés, l'haurien assassinat.
Sí, aquesta és una hipòtesi, doncs, que sorgeix per implicar-los a tots dos, no? Perquè l'objectiu o el mòbil del crim no és coincident en tots dos, no? Ni en el cas de l'Albert i la Rosa. És a dir, era coincident en el sentit de que si maten el Pedro era per tornar a estar junts, no? Que avui ja seria un element important. Però els investigadors també sospitaven que potser hi havia d'haver alguna cosa més. I pensen, què és el que va desencadenar la mort, no? D'aquell 1 de maig del 2017. Què és el que va passar? El fiscal i els investigadors, doncs, s'inclinen a pensar que no estava premeditat, però que tampoc va ser improvisat. Sempre hi ha una línia fina entre la premeditació i la improvisació, no? Que potser havien pensat en matar-lo, però no havien no havien decidit quan ho executarien, no? I sembla, doncs, que van decidir aquell dia per alguna raó, o pot ser perquè el Pedro Rodríguez es va enfadar amb la Rosa Peral i amenaçava en marxar de casa, i la Rosa Peral, doncs, no volia, doncs, patir un altre desengany amorós, com li havia passat pocs mesos abans amb el Rubén, o bé, doncs, perquè el Pedro Rodríguez podia haver descobert un altre element important, com és un anell que l'Albert López dies abans del crim li regala a la Rosa Peral, és a dir, l'Albert López li demana matrimoni a la Rosa Peral pocs dies abans del crim. Pot ser que aquest anell o aquests missatges que ja s'intercanviaven fossin descoberts pel Pedro i tingués intenció de marxar, i aleshores és quan la Rosa decideix matar-lo o trucar al seu ex, el seu exnòvio, perquè anés allà i acaba amb la vida del Pedro. O un tercer element, que és el que comentes, i és que el Pedro, tot enfurismat i enfadat després d'haver descobert, doncs, que potser l'Albert López era el nou nòvio una altra vegada de la Rosa Peral, que encara mantenia la relació amb ell, doncs decideix esbombar aquesta informació, que era, doncs, que la Rosa Peral i l'Albert López havien estat implicats en la mort d'un indigent a Montjuïc.
En quin moment està el cas? En quin moment el processal està?
Doncs estem a l'espera que aquesta tardor se celebri el judici.
Hi ha data pel judici?
Encara no tenim data, però serà davant d'un jurat popular i, en fi, sabem algunes coses, com que tindrà un mes de durada, que a la Rosa Peral li demanen 25 anys per un delicte d'assassinat amb traïdoria, i a l'Albert López li demanen 24 anys pel mateix delicte. A la Rosa li demanen un any més, doncs, perquè consideren que hi havia un agreujant de parentiu, perquè el mort al final era la seva parella.
Quan hi hagi sentència, amb més perspectiva, si encara tenim programa, farem el relat detallat d'aquesta història, perquè crec que s'ho mereix. Toni Muñoz, autor de Solo tu me tendrás, moltes gràcies per venir, Crims. Per cert, d'on surt exactament el títol?
Solo tu me tendrás és una frase que li diu la Rosa Peral a l'Albert López, perquè l'Albert López, quan descobreix, doncs, que en comptes de triar-lo amb ell, la Rosa Peral ha triat el Pedro Rodríguez, s'enfada moltíssim, i aleshores deixa de parlar amb la Rosa, trenca qualsevol tipus de contacte amb ella, i ella, que no el vol perdre, perquè ella té aquesta capacitat, doncs, que ho vol tot i que acabava de començar una relació amb el Pedro, comença a bombardejar amb missatges a l'Albert López perquè no la deixi. I aleshores un d'aquests missatges que li envia és «Solo tu me tendrás», és a dir, «Només seré teva», no? I al final és una mica el mòbil d'aquest crim.
Doncs això, moltes gràcies a tu i als teus editors, els meus estimats Ramon Perelló i Anna Camallonga, que, per cert, que important és tenir bons editors, eh?
I tant, i tant.
Sempre m'ha semblat que si es llegís més es mataria menys, però vés a saber. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too, Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Monday you can fall apart, Tuesday, Wednesday break my heart, Thursday doesn't even start, it's Friday, I'm in love. Saturday you wait, Sunday always comes too late, but Friday never hesitate. I don't care if Monday's black, Tuesday, Wednesday, heart attack, Thursday, never looking back, it's Friday, I'm in love. Too late.